Catalunya al dia. Amb Estel Batet. El neguit pel contagi de la dermatosi nodular entre les vaques s'estén també a la Noguera. I us preguntareu per què a la Noguera, si estem parlant de granges a l'Alt Empordà, que és on de moment es concentren els casos d'infecció. Doncs perquè les vaques de les explotacions afectades, que s'han de sacrificar, totes les malaltes i també les sanes per prevenció, es porten a incinerar a una planta que hi ha a la Noguera, concretament entre Térmens i Vallfogona de Balaguer. Aquí també hi ha granges amb unes 15.000 vaques en total i, clar, les ramaderes estan preocupades.
Demanem una vacuna preventiva perquè és fàcil que es pugui transportar en una altra granja.
I ja apunten cap a altres alternatives per cremar aquest bestiar.
Serà el moment de plantejar-nos si caldria destruir tots aquests residus animals inclosos a la pròpia explotació.
Sentirem les organitzacions agràries i també l'alcaldessa de Térmens. Tot això en un dia en què Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia.
Catalunya al dia. També us explicarem que l'Ajuntament de Vic recorrerà la sentència d'un jutjat de Barcelona que l'obliga a rebaixar el nivell de català per una oferta de feina que ja està ocupada.
Una feina d'operari de cementiri, concretament. El jutge diu que era desproporcionat demanar un B2 i obliga a repetir el concurs públic amb un nivell de català més baix.
I us farem arribar també la indignació del poble de Cubells a la Noguera. Estan en peu de guerra perquè la Generalitat ha permès que surti del país un fragment d'un retaule gòtic de finals del segle XIV.
El Departament de Cultura en justifica l'exportació pel mal estat de conservació i que per això, diu, va permetre al propietari que se l'emportés malgrat que la Junta de Tècnics li havia denegat. L'alcalde veu impotent com l'obra ara està en venda en una galeria de Londres.
Clar, som un ajuntament petit i no tenim recursos tampoc. No descartem de fer alguna queixa a la Generalitat.
També us parlarem d'una exposició molt personal que es pot veure al Museu del Joguet de Figueres. És un recull de nines Barbie de la col·lecció de la Maria Mercè.
I ho vaig veure que anunciaven en el Nodo. M'agradaria tenir aquesta nina. I el meu pare me va contestar, quan arribi aquesta nina aquí, tu ja seràs casada.
I així va ser, la primera Barbie li va regalar l'any 1977 al seu marit. Ara en tenen 2.000 a casa i van a convencions de Barbies arreu del món.
Doncs ens fixem també en les carreteres. Algun problema per circular aquesta hora, equip viari Txell Garriga?
Bon dia, Estel. Doncs ara mateix, sense problemes, no ens consten incidències en cap punt de la xarxa. Sí que tot just s'està començant a intensificar el trànsit a les rondes de Barcelona, però en principi sense aturades. I a la C12, una de les darreres vies que fins ahir estava tallada per les afectacions del temporal, ara ja s'està donant pas alternatiu amb alguna cua molt puntual.
Caram, doncs això sí que és notícia, que no hi hagi incidències de trànsit. I si mirem el cel, hem d'esperar més pluges, Francesc Mauri?
Bona tarda, doncs sí, nou ruixats i un dia més insistint el que estem dient. No vol dir que plogui tot arreu ni de bon tros, perquè a molts indrets continuarà sense caure ni una gota. Aquesta tarda els ruixats irregulars, alguna tempesta, preferentment a prop primer de la Costa Daurada, després prelitoral, Catalunya Central i Prepirineu. Insistim, molta, molta irregularitat. El temps més assolellat al nord de la Costa Brava. I la temperatura, doncs, continuarà sense canviar gaire. Avui es desinfla un palet, però ben poc.
Doncs paraigües de nou a la butxaca. Som al Catalunya al dia, un programa que fem les quatre delegacions de Catalunya Ràdio, amb en Quim Balaguer a la sotsedició, amb l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic, amb Miquel Jario al control central i els esports, l'Arnau Caral, entre d'altres. Arnau, què tenim avui?
Doncs mira, avui repassarem la nova golejada del Barça femení a la Champions contra la Roma i descobrirem què li depara el futur a Pol Espargaró. Posarem en valor la victòria de prestigi de l'Uni Girona contra el vigent campió de l'Eurolliga. Ens llaparem les ferides per l'eliminació de l'Atlètic Lleida a la Copa Federació i prendrem les pulsacions a l'entrenador del bàsquet Salou en un moment en què l'equip encara no coneix la victòria.
Molt bé, doncs fins ara, Arnau. Això serà quan faltin 6 minuts per les 2 del migdia. Abans, però, tenim tot el Catalunya al dia per endavant. Comencem. Catalunya al dia. Passen pràcticament 5 minuts de la una del migdia i hem de parlar novament d'aquesta crisi per la dermatosi nodular. S'estén a la Catalunya del Nord, on ja s'han detectat els 3 primers casos d'aquesta malaltia. Des del 4 d'octubre ja hi havia mesures de restricció en els desplaçaments dels ramats i també una campanya de vacunació. Ara reforcen els controls i, mentrestant, aquí al Principat, en concret a la comarca de la Noguera, hi ha molta preocupació per la possibilitat que aquesta malaltia arribi també a les granges que hi ha al voltant de la planta, on es porten a incinerar les vaques sacrificades a les explotacions afectades de l'Alt Empordà. La incineradora és el terme municipal de Térmens i la seva alcaldessa, la Concepció Canyadell, ho expressa d'aquesta manera.
El nostre motor econòmic és aquest. No mos enganyem. Llavors, estem preocupats. No dormim les hores que volem.
Doncs clar, molta preocupació aquí. Estela Bussoms, bon dia.
Hola, bon dia.
És per això que ramaders i alcalde reclamen mesures per evitar contagis i demà, de fet, es reuniran amb representants del Departament d'Agricultura.
Sí, i és que cal tenir en compte que en un radi de 20 quilòmetres al voltant de la planta incineradora hi ha una desena de granges de vaques de llet i una és propietat de la dirigent de l'organització agrària JARC, Roser Serret.
Demanem una vacuna preventiva per la zona aquesta que estem aquí al voltant de Grefaxa perquè, bueno, és molt fàcil que el vector transmissor pot ser una mosca, un mosquit o el que sigui, i que és fàcil que es pugui transportar a una altra granja.
El problema és que, segons el govern, la vacunació preventiva no està permesa per la normativa europea. No obstant, el sector insisteix que s'explorin totes les escletxes. Sentim la coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat.
Si estiguessin disposats a flexibilitzar-lo, doncs, evidentment que si els ramaders de la zona doncs, creuen que és adequat una vacunació preventiva, doncs sí, perquè actualment és l'única solució que tenim per protegir-nos.
El sindicat alerta més que la planta de Térmens pot quedar col·lapsada i que s'hauria de plantejar que l'eliminació de cadàvers es fes a la mateixa explotació amb contenidors i incineradors mòbils. El govern diu de moment que es prenen totes les mesures de seguretat, tot i que el risc zero no existeix.
Clar, això que dèiem, els focus de moment estan concentrats a l'Alt Empordà. Estela, per què les vaques sacrificades han de fer més de 200 quilòmetres fins a Térmens? Per què fins aquí?
Doncs, segons el Departament d'Agricultura, el que ens diuen és que la planta de la Noguera és la que ofereix més garanties de bioseguretat. Això què vol dir? Doncs que és la que està preparada per garantir que els cadàvers es descarreguen en recintes hermètics i que durant tot el procés, fins que es trituren i s'incineren, se'ls apliquen productes per matar els insectes que poden ser transmissors de la malaltia. Altres residus de les granges, com pinsos i fems, també s'han de destruir, però en aquest cas ho fan altres plantes de tractament a través de l'Agència Catalana de Residus.
Entesos, doncs queda clar. Gràcies, Estela. Bon dia.
Bon dia.
Avui, novament pendents també de l'Hospitalet de Llobregat, fa aproximadament 24 hores que va haver-hi una fuita de gas, tot i que no hi ha danys estructurals. La desena de famílies desallotjades d'aquest bloc de l'Hospitalet encara trigaran almenys 15 dies a poder tornar a casa fins que restableixi el subministrament i la instal·lació elèctrica d'aquest bloc. Mentrestant, comencen ara un procés feixuc per gestionar l'incident amb les asseguradores que, entre altres despeses, haurien d'assumir el seu allotjament provisional abans no puguin tornar a casa seva. David Àngela, com estaven els ànims avui entre aquests veïns? Tu que hi has anat?
Bon dia. Doncs sobreposant-se a l'ensurt hi ha una situació personal complicada. El veí de l'Entresol, Enric del Paso, en resumeix la situació.
Tot el que és la instal·lació elèctrica, l'habitabilitat de l'habitatge, no, ara mateix no es pot evitar perquè no hi ha llum i no hi ha... Bueno, no estan en condicions per poder entrar-hi. I fins que no se separi el restaurant de la vivenda i totes les instal·lacions elèctriques de cada pis estiguin ben fetes i acabades per poder entrar-hi, no podem tornar a accedir-hi.
Olga Gómez, regidora del districte de Santa Eulàlia i Gran Via Sud, assegura que l'Ajuntament està assessorant els veïns a l'hora de fer els tràmits.
Un cop tinguem en tot l'assessorament i que les assegurances estiguin activades, bueno, veurem qui necessita en aquest cas un servei més d'emergència que ja activarem si fos el cas.
Però en tot cas garantiu que ningú passarà la nit cap dit al ras, no?
No, avui no, sobretot avui, ja veurem en els pròxims dies.
Per la seva banda, Alberto García, administrador de la finca, assegura que estan preocupats per la seguretat de les pertinences dels veïns perquè l'explosió ha rebentat del tot la porta principal i alguna d'algun pis.
Això hauria de ser una vigilància, o bé que l'empresa que ha tingut l'accident, que té vigilància a la seva pròpia obra, ho pogués coordinar, o bé que la pròpia assegurança de la comunitat, que estic intentant gestionar perquè ho posi resoldre.
Els bombers preveuen marxar de la zona aquest migdia després d'haver retirat totes les destrosses per evitar que els veïns s'hi puguin fer mal.
I a les Terres de l'Ebre, 4 dies després del temporal... treballen encara en la reconstrucció de les zones devastades per l'aigua. Aquest matí, l'Agència Catalana de l'Aigua, l'ACA, ha començat les feines de neteja de la llera dels barrancs després d'uns aiguats que van arrasar tot el que van trobar per davant i satisfent així la demanda dels alcaldes que els demanaven, que els exigien que s'hi posessin ja a netejar aquestes lleres. Tortosa, Jordi Barranca, bon dia.
Hola, Estel, bon dia.
Doncs com ho han rebut els ajuntaments i els pagesos?
Doncs mira, estan satisfets, sí, però són molt crítics amb el paper de l'ACA. Ja feia temps que els avisaven del que podria passar. René Gonel i Lluís Gimeno són els alcaldes de Masdenverge i Santa Bàrbara.
I la meva pregunta és, calia que passés això per a que l'ACA s'hi fiqués a les piles? Perquè és molt greu, la veritat. I hem estat un munt d'anys que no s'ha fet res.
Sobretot, la quantia pressupostària necessària per a fer bé les coses. Hem d'invertir diners en protecció, perquè a l'hora, la veritat, aquests diners, al final, són els que tenen la rentabilitat i és, al final, el que és més barat.
En la mateixa línia s'expressen uns pagesos que encara no han pogut accedir a totes les finques. Rafael Verdiell, d'Unió de Pagesos.
Aquí la solució no només li correspon al govern, sinó que una mica també a tota la pagesia també, bueno, també haurem de posar el nostre granet d'arena, no? Vull dir que en alguns moments les terres se llauraven, avui no es llauren, el que estem fent són taulades, l'aigua corre, la desviem cap als camins.
Mentrestant, Protecció Civil recorda que el voluntariat que ve a la zona afectada ha d'estar organitzat i que en cap cas s'ha d'anar per lliure.
I Salut obre la vacunació contra la grip i la Covid també sense cita prèvia en franges de matí i de tarda als CAPs. És una de les novetats d'aquesta segona fase de vacunacions que ha començat aquesta setmana, dirigida sobretot als més grans de 60 anys i a persones de risc. Departament de Salut, Purificació Barceló.
Bon dia. Els centres d'atenció primària vacunaran sense cita entre 9:45 del matí i 1:45 i entre 5:45 i 8:45 de la tarda. I també els CAPs cobren els dissabtes entre 9:45 i 1:45. L'objectiu de la mesura l'explica el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández.
Fer la vacuna més accessible. Però, evidentment, no només això és el que ens farà augmentar aquestes cobertures, que és l'objectiu final. Augmentar cobertures, no pel fet de la cobertura en si mateix, sinó per les implicacions que té per la salut individual i per la salut de la població general. Menys infeccions, menys complicacions, menys hospitalitzacions, sistema sanitari també menys tensionat.
De moment, en la primera fase de vacunacions s'han administrat més de 352.000 vacunes de la grip i més de 238.000 contra la Covid. Per aquesta campanya s'han comprat més d'1,5 milió de dosis per més de 12 milions d'euros.
I avui, de fet, el Departament de Salut comença aquesta campanya de comunicació per animar la gent que ho faci, que es vacuni.
Sí, el lema de la campanya, que compta amb cares conegudes, és vacunar-se de la grip i de la Covid, és estimar-se. Ho justifica la responsable d'immunitzacions de l'Agència de Salut Pública, Montse Martínez.
Aquest eslògan intenta transmetre aquesta importància de la vacunació i perquè també estimo els altres. És a dir, jo em vacuno, em protegeixo a mi, però també ajudo a protegir a la resta de persones, és a dir, mai sabem a qui tenim al costat i, per tant, si nosaltres ens protegim, també evitem la transmissió de les malalties per les quals ens protegim.
Salut insta a tothom a vacunar-se abans del 5 de desembre, sobretot pensant que l'epidèmia de grip d'aquest any s'avançarà com a mínim 3 setmanes, com ja està passant en alguns països asiàtics, com ara el Japó.
D'aquí un minut haurem arribat a 1:15 del migdia. L'Ajuntament de Vic recorrerà la sentència d'un jutjat de Barcelona que l'obliga a rebaixar el nivell de català per una oferta de feina d'operari de cementiri. El consistori demanava un nivell intermedi, un B2. El jutge el considera desproporcionat i li ordena que repeteixi el concurs públic amb l'exigència d'un nivell A2, que és el bàsic. Pilar García, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs, segons el jutge, exigir el nivell B2 de català suposa una barrera d'accés a aquesta feina i una discriminació per raó de llengua. L'alcalde de Vic de Junts, Albert Castells, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que aquesta resolució és una mostra més del menyspreu de la justícia pel català.
Anirem fins al final. Nosaltres estem molt ferms en la defensa
de la llengua i els drets fonamentals bàsics dels ciutadans de Vic. I entenem que això només forma part d'una ofensiva judicial contra el català i trobaran ferms i nosaltres recorrerem totes les sentències fins al final.
La plaça, que exigia també un nivell de castellà, en aquest cas superior, l'equivalent a un C1, ha estat adjudicada i el consistori estudiarà què passa amb el treballador que l'ha obtingut.
Volíem saber si aquest treballador que hem contractat, que a més fa molt bé la seva feina, que té la ciutadania i els companys en català, si l'hem de liquidar el contracte.
Qui ho va portar a la justícia és Convivència Cívica. Argumenten que per al càrrec no es necessitava tant nivell de català i que el que es pretenia era evitar que s'hi postulessin castellanoparlants.
I a aquesta hora també estem molt pendents de la Universitat Autònoma de Barcelona. On els Mossos han carregat contra els estudiants que protesten per la convocatòria de l'influencer d'extrema dreta Vito Quiles. La policia ha intentat mantenir allunyats els seguidors de l'agitador ultra i els manifestants convocats per plataformes antifeixistes. Anem en directe per saber quina és l'última hora allà a la Universitat Autònoma de Barcelona. Marta Vallès, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs ara mateix la situació aquí és d'impàs. Al campus de l'Autònoma, l'atenció s'ha traslladat de la plaça Cívica al davant de la Facultat de Comunicació. Els moments de màxima atenció han passat a la plaça Cívica en primer lloc, on els dos grups, els que esperaven rebre el provocador ultradretà Vito Quiles i els que el volien fora de la universitat, s'han trobat cara a cara. Immediatament els Mossos d'Esquadra han actuat per separar els dos grups i els estudiants antifeixistes, molt nombrosos, i portant estelades l'altre, els estudiants pro Vito Quiles amb banderes espanyoles. Han marxat de la plaça Cívica, els Mossos han mogut tota la zona i s'han traslladat davant la Facultat de Comunicació i aquí hi ha hagut moments de molt forta tensió quan els Mossos d'Esquadra han carregat amb molta duresa contra un grup de nois i noies de la colla UAP antifeixista. Ara la situació és aquesta, continua passant el mateix, moviments, es tornen a trobar les dues faccions i els Mossos tornen a actuar i de moment aquest és l'impàs que estem vivint aquí davant la Facultat de Comunicació. Hi ha un grup que ha marxat cap al rectorat i desconeixem quina és la situació en allà.
Doncs molt bé, Marta, ho anirem seguint. Qualsevol cosa, doncs, antena oberta per actualitzar aquests enfrontaments entre aquests dos grups pro i contra Vito Quiles en aquesta visita que ha fet a la Universitat Autònoma. Gràcies, fins ara.
Fins ara, Estel.
I els quatre detinguts majors d'edat durant la manifestació pro-palestina d'ahir han passat a disposició judicial. Dels altres 11, que són menors, se n'ha fet càrrec la Fiscalia de Menors. Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia.
De què se'ls acusen?
De desordres públics. En l'atestat dels Mossos detallen danys a establiments de menjar ràpid en dos punts del recorregut per llançament de pedres. També hi va haver diversos contenidors cremats. Alguns dels aldarulls es van produir mentre la manifestació estava en marxa i d'altres quan la mobilització ja estava desconvocada.
I també hi ha hagut polèmica a l'ús per part dels Mossos d'Esquadra del gas pebre.
Sí, tormenta política, Comuns i CUP han exigit al govern i la Conselleria d'Interior que faci públic el protocol d'ús del gas pebre. Des del Parlament han qualificat l'ús d'aquesta eina de dispersió de masses absolutament desproporcionada. És per això que han demanat la compareixença de la consellera Núria Parlon i del director general de la policia, Josep Lluís Trapero.
Molt bé, gràcies, Miquel.
Bon dia.
Més coses. Sentència de conformitat a penes d'entre 10 i 2 anys de presó per als 6 joves acusats d'una violació grupal a una noia amb discapacitat en una nau abandonada de Rubí. Això va passar al Nadal de l'any 2022. A més dels condemnats, hauran d'indemnitzar la víctima amb 30.000 euros. Mar Riera, bon dia.
Bon dia. Els 6 acusats que s'enfrontaven a penes d'entre 60 i 52 anys de presó han reconegut un per un els fets davant el tribunal, que en pocs minuts ha dictat sentència després que la defensa i les acusacions han arribat a un acord. Dos dels processats han acceptat dues condemnes de 10 anys per agressió sexual amb penetració, dos més una per pena de 9 anys i els altres dos penes de 2 anys per una agressió sexual en grau de temptativa. Els acusats tenen prohibit acostar-se a la víctima a menys de 1.000 metres i l'hauran d'indemnitzar amb 30.000 euros, una xifra molt inferior respecte als 80.000 que demanava inicialment la Fiscalia. Els fets es remunten ara fa 3 anys. Els 6 joves que en aquell moment tenien entre 19 i 20 26 anys, de manera premeditada, van enganyar la noia de 25 i amb una discapacitat psíquica del 35% i la van portar a una nau abandonada a les afores de Rubí. Allà, quatre d'ells la van violar per torns i els altres dos, tot i l'oposició i els crits de la noia, no van fer res per impedir-ho. Després, un d'ells la va portar a casa en cotxe.
Doncs les denúncies per violència de gènere que retiren o les que no s'arriben a presentar són unes de les principals preocupacions que s'han posat de manifest en la jornada sobre les primeres intervencions que es fan a la víctima i que ha organitzat la policia local de Salt, el Gironès, i també la subdelegació del govern espanyol. Anem cap allà. Núria Peraire, a qui van dirigides aquestes jornades concretament?
Hola, bon dia. Doncs agents de diferents cossos policials, com policies locals, Mossos d'Esquadra, Guàrdia Civil i Policia Nacional, s'han trobat per parlar sobre com millorar la primera atenció que es fa a les víctimes, ja que sovint són els agents les primeres persones que es troben. S'ha parlat que a vegades les víctimes retiren les denúncies. El cap de l'Oficina d'Atenció a la Víctima de Girona, Pere Serrats, explica el perquè.
Factors socioeconòmics, el no saber on anar, o el fet de tenir fills i la previsió de futur d'aquests fills, també com a principal aquest tema de la vinculació afectiva.
I el fiscal coordinador de la Fiscalia de Girona, Enrique Barat, ha dit que si la víctima retira la denúncia, no sempre es pot tirar endavant amb el cas.
Si hi ha prova independent de la declaració de la víctima, doncs podem continuar, perquè són delictes públics, no hi ha problema, i continuem endavant. Però, esclar, quan la prova principal i pràcticament única és la declaració de la víctima i si té lesions, com s'han produït i ho ha d'explicar ella, el gran problema és que ens quedem sense prova, ens quedem amb un buit important a nivell probatori.
La policia local de Salt ha ressaltat que en l'última Junta de Seguretat Local van veure que aquest tipus de denúncies han baixat i ho consideren positiu en un context en què, de manera general, es denuncia més.
La 1 i 21 minuts, el Tribunal Constitucional ha ordenat reobrir el cas d'un jove que es va trobar mort al mar a Portbou fa prop de 5 anys. Ha pres aquesta decisió perquè considera que l'actuació judicial va ser insuficient. Girona, Clara Jordan, tot comença amb la denúncia d'una família per la desaparició d'un noi a Figueres.
Al desembre del 2020, la família va denunciar la desaparició del jove de 29 anys a Figueres. Segons la denúncia, el noi, que era discapacitat, havia sortit a fer una volta pel poble. No portava diners ni documentació, només un telèfon mòbil. Un testimoni va dir que el dia que va desaparèixer el va veure en companyia de tres homes desconeguts que estaven de pas a Figueres i que el jove li havia dit que marxaria a França amb ells. El 29 de desembre va aparèixer un cos surant al mar. Estava en avançat estat de descomposició, sense documentació i mig despullat, i el van poder identificar gràcies a l'ADN. L'autòpsia va dir que la causa de la mort era indeterminada i que les lesions que presentava eren post-mortem, a causa de cops contra les roques. La família va demanar en reiterades ocasions que s'investiguessin les circumstàncies de la seva mort, però tant el jutjat d'instrucció de Figueres com l'Audiència de Girona ho van desestimar. Ara, però, el Constitucional ha donat la raó a la família. Els magistrats consideren que no hi va haver una bona actuació judicial, que no es va demanar prou proves i no hi va haver coordinació amb la policia, i ordena que reobri el cas.
Lleida podria tenir finalment una gran mesquita als afores de la ciutat, al polígon del Camí dels Frares. L'Ajuntament ha pactat amb la comunitat musulmana que pagui 50.000 euros a canvi de cedir-li durant 50 anys els terrenys per fer-hi el temple. El consistori rebaixa així la quantitat que demanava en un principi per poder desencallar un tema que porta més d'una dècada sense resoldre. Lleida, Noelia Caselles, el concurs inicial va quedar desert.
Bon dia, Estel. Sí, perquè l'associació islàmica rebutjava el cànon de 61.000 euros anuals que fixava l'Ajuntament. Ara, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos i l'Assemblea Municipal de les Religions, la Pairi acceptaria la petició de la comunitat musulmana. Les condicions les detalla el regidor de Drets Civils de la Pairi, Roberto Pino.
Una concessió de 50 anys amb un cànon únic de 50.000 euros i, a més, la comunitat ha d'assumir les despeses d'urbanització, que estan valorades en uns 300.000 euros, més les despeses pròpies de la construcció del temple.
L'acord, però, s'ha de ratificar al ple.
Sí, i recordem que el PSC governa en minoria a Lleida i que, per tant, li caldrà el suport d'algun altre grup.
Si el ple no aprova aquesta proposta, Lleida continuarà sense una solució a un problema que fa massa temps que està encallat. És una oportunitat real per garantir el dret a la llibertat religiosa.
En tindríem prou amb el suport d'un dels tres grups que tenen 5 regidors, que són el PP, Junts i Esquerra. Els populars, però, ja avancen que no hi donaran suport. Xavier Palau n'és el portaveu.
No estem per la construcció de mesquites a la nostra ciutat.
Doncs un problema encallat, ara sentíem, perquè fa més d'una dècada que la comunitat musulmana més nombrosa de Lleida no té mesquita.
Així és, des del 2011 en concret. Llavors resaven en un local del carrer del Nord, però el van tancar per excés d'aforament. Durant molt de temps van pregar al Palau de Vidre, que és un pavelló de la fira, però fa 2 anys el van haver de deixar perquè s'hi havien de fer obres de reforma. Des d'aleshores resen habitualment en un cobert del recinte firal, però han arribat a fer pregàries a la canalització del riu Segre.
Catalunya al dia. Ens situem a Barcelona ara. Els Comuns i Esquerra permetran que el govern de Jaume Collboni pugui començar a tramitar els pressupostos i les ordenances fiscals per l'any que ve. Jordi Corbalán.
Esquerra ja va anunciar ahir un acord amb el govern municipal que la seva líder a l'Ajuntament, Elisenda Alemany, desvinculava aquest matí a TV3 de les negociacions dels pressupostos de la Generalitat.
No té res a veure amb el pressupost de, o les negociacions del govern de la Generalitat. Absolutament res a veure.
I els Comuns han explicat aquest migdia que la Comissió d'Economia de la tarda també votaran a favor de tramitar els comptes. La presidenta del grup municipal, Janet Sanz, explica que els socialistes han cedit a les seves 2 línies vermelles. Es crearà una taula de mediació amb el síndic de Greu pels desnonaments al barri de Vallcarca i s'aprovaran abans d'acabar l'any els canvis urbanístics per prohibir els lloguers de temporada a la ciutat.
Ara ens queda molt camí també per recórrer i tenim temps per seguir parlant de pressupost i d'ordenances, que evidentment tenim més coses a dir en concret, però l'objectiu és que es puguin tramitar i que puguem obrir aquest debat.
El fet que avui s'acordi tramitar els pressupostos no implica que s'aprovin. De fet, el govern de Jaume Collboni haurà d'intensificar ara les negociacions amb els socis per concretar els acords i que el ple aprovi definitivament els comptes abans d'acabar l'any. Serien els primers pressupostos que el govern municipal en minoria del PSC aconsegueix aprovar amb el suport de la majoria de l'Ajuntament.
En plena emergència d'habitatge, la Diputació de Barcelona té una quarantena de pisos buits des de fa més de 10 anys. La mateixa administració ha admès que està incomplint la llei d'habitatge catalana que no permet que les administracions tinguin pisos buits més de 2 anys. El motiu? Doncs la falta de finançament, diuen. Sara Riera, bon dia.
Hola, bon dia. El parc d'habitatge que gestiona la Diputació de Barcelona és de 227 pisos i d'aquests un 16% estan buits. Hi ha tot un bloc al carrer València de Barcelona i un altre sencer a l'Avinguda Diagonal que estan esperant que quedin buits per rehabilitar-los de cop. A la pregunta per què no els van cedint de mica en mica perquè es puguin anar adjudicant a gent que ho necessita, Marta Moreta, coordinadora de Patrimoni, respon.
S'ha incomplert la llei perquè no tens el finançament per poder-ho fer. Si nosaltres ho cedim a l'Ajuntament de Barcelona o qualsevol altre ajuntament, et dirà que aquell edifici no el vol perquè no té la capacitat econòmica per poder-lo fer. Per tant, és un peix que es mossega la cua. Nosaltres estem rehabilitant tots els pisos. És un 16% del parc d'habitatge que tenim.
Defensen que aquest 16% del total del seu parc d'habitatge no és tant, però també admeten que en el context actual d'emergència no hi hauria d'haver ni un sol pis buit que sigui propietat d'una administració. De fet, comprenen que la gent posi el crit al cel quan són els fons d'inversió els que tenen habitatge buit.
Doncs seguim parlant dels problemes de mobilitat, sobretot amb el servei d'autobusos. Els usuaris dels autobusos del Berguedà han presentat més de 1.300 firmes per reclamar busos directes de Berga a Barcelona, la línia més utilitzada a la comarca. Els usuaris que no tenen l'opció del tren perden 5 hores diàries, 5, dins un bus per anar a treballar. Pel Consell Comarcal es tracta d'una qüestió de justícia territorial. Berga, Natiadell, també s'han presentat mocions a l'Ajuntament i al Consell Comarcal. Què demanen exactament?
Doncs mira, demanen en hores punta com a mínim 3 busos diaris express de pujada i de baixada. És a dir, busos que no passin parades a cada poble, com passa ara, perquè llavors el trajecte se'ls allarga 2 hores i mitja, quan amb cotxe triguen 1 hora i quart. Els usuaris denuncien que hi ha molt poques opcions per arribar a Barcelona abans de les 9 del matí. L'Anna Perarnau ha hagut de demanar una reducció de jornada per poder-ho atrapar tot.
Surto a les 5:30 de Berga per arribar a treballar a les 8. Llavors he hagut de demanar una reducció de jornada a la feina per poder plegar a les 14 i arribar a escola a les 5, perquè no hi ha més opció.
També reclamen més freqüència de busos per a la tornada, perquè van tan plens que hi ha gent que es queda a terra i després han d'esperar 2 hores que passi el següent. En aquest sentit, s'expressava també Agnès Paltó, una altra usuària de la línia, que alguns dies ha de recórrer el vehicle privat per guanyar una mica de temps com sigui.
Normalment baixo 2 dies amb autobús i el tercer amb cotxe, però pago túnels de Vallvidrera per poder arribar més o menys amb una horeta, una horeta i quart a la feina. I penso que el transport públic és un dret que tenim tots, no és un favor ni un privilegi, i hi ha comarques que estem totalment desemparades en aquest sentit.
Per Carles Galera, un històric de la línia, el desgast personal hi és.
Tu imagina't, jo porto 20 anys, si et compto totes les hores, és una bestiesa. La qualitat de vida que perds en fer aquest trajecte és important.
També hem parlat amb el president del Consell Comarcal del Berguedà, Moisès Masanes, que ens explicava que fa temps que van al darrere i que no entenen per què el tema, que no és competència seva, està encallat.
Sí que ens sentim com a ciutadans de segona, perquè entenem que és un tema de justícia comarcal, de justícia territorial, que ens pertoqui també aquestes línies que vagin directes i amb les freqüències horàries que pertoquen.
Des del Departament de Territori, amb qui també hem contactat, asseguren que s'estan reforçant serveis i s'està treballant conjuntament amb el territori en un pla de millora en aquest àmbit.
Catalunya al dia. I l'orquestra Franz Schubert Filharmonia està de celebració. Avui inaugura una temporada molt especial per commemorar el seu 20è aniversari. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
I què han preparat per celebrar-ho?
Mira, seran 9 concerts fins l'estiu vinent al Teatre de Tarragona, amb algunes estrenes, i també la presència d'alguns músics de renom que han acompanyat la formació en tots aquests anys, com, per exemple, les pianistes Anna Fedorova o Juliana Addeiva, que tocarà el concert número 1 de Chopin. També s'han convidat diferents directors, com el noruec Rune Berg o el llegendari Leonard Slatkin. Tomàs Grau és el director titular de la formació.
Que ha dirigit les millors orquestres de tot el món i que en la seva temporada del 80è aniversari, ell fa 80 anys, és l'única orquestra nova en tot el món que dirigirà.
La primera cita, però, és avui, aquesta nit, amb el violinista Paul Huang i la Patètica de Tchaikovsky. L'orquestra, però, ha programat també un concert especial per interpretar la Sinfonia número 2 de Mahler, juntament amb l'orquestra Simón Bolívar i el Cor Nacional de Colòmbia el pròxim 16 de novembre.
Catalunya al dia, amb Estel Batet. Doncs quan pràcticament passen 2:45 del migdia, fem un cop d'ull a les notícies més vistes a la web del 3catinfo.cat. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Què tenim avui?
Doncs mira, aquesta, la fuita de gas d'ahir de l'Hospitalet, no? Han tornat a casa la majoria dels 500 veïns afectats, però n'hi ha una desena, també sí. Ho podreu llegir, que ahir dèiem que havien de passar la nit fora de casa, ara sabem que ja són almenys 15 dies, ho acabem d'escoltar.
Sí.
També notícia llegida aquestes últimes hores, 70 anys del parc d'Aigüestortes, aquí expliquem una mica la història del parc, però sobretot que va servir per aturar grans projectes hidroelèctrics i conservar doncs, aquest paisatge únic al Pirineu.
Ens ho va explicar ahir en Pau Rovira, molt interessant aquesta doble lectura, què va servir per fer, què hauria de servir per fer a partir d'ara amb el canvi climàtic. Fa un any, què llegíem?
Doncs mira, així serà el nou escut de Lleida, de Lleida Ciutat.
Ah.
L'actual, l'anterior, per tant, escut no s'adaptava a les normes heràldiques i ara ja és oficial des del 18 de juny, que es va publicar el Diari Oficial de la Generalitat, que no disseny, sobretot crida l'atenció del nou disseny, doncs que té com unes torres molt més grans, sobretot perquè anteriorment diguem que la corona de l'escut corresponia a un marquesat, ara és una corona molt més amb torres, veureu, amb 5 torres, i que és el que correspon a una ciutat de més de 20.000 habitants.
És que fins i tot ens hem d'adaptar a les normes heràldiques, eh?
Sí, sí, i ja està en vigor, com et deia, perquè a vegades passa allò que s'aprova i no canvia. Doncs sí, en aquest cas ja la ciutat de Lleida ja té nou escut des del juny de l'any d'aquest any.
Molt bé, doncs el revisitarem. Gràcies, Marc.
Molt bé, adéu-siau, bon dia.
Catalunya al dia. I ara us volem parlar de la polèmica per l'exportació d'un fragment del retaule gòtic de Cubells a la comarca de la Noguera. L'obra, pintada pel mestre Pere Serra, a finals del segle XIV, ha sortit del país amb l'autorització del Departament de Cultura, malgrat l'oposició d'un organisme tècnic del mateix govern i que ara està en venda aquest retaule en una galeria de Londres. Montse Mas, bon dia.
Bon dia, sí. Doncs Cultura justifica la decisió pel mal estat de conservació de la peça, una raó que, com ens ha explicat l'exconservador del gòtic d'Almanac i estudiós del retaule Francesc Ruiz Quesada, no és suficient per deixar-la sortir.
No, de cap manera. La Generalitat hagués hagut de tenir el criteri dels tècnics, i de la Junta, que per això està amb l'any en què estem, que pugui sortir una obra amb qualsevol excusa, no és gaire admissible.
Que hi dèiem, l'òrgan tècnic que es va oposar a l'exportació de la pintura, a quins arguments donava per retenir-lo?
Doncs mira, la Junta d'Experts, entre els quals l'historiador de l'art Albert Velasco, que és qui de fet ha alertat d'aquest cas, va esgrimir raons patrimonials, però també sentimentals per als habitants de Cubells. I és que des de principis del segle XX, aquest petit poble de Lleida assisteix amb impotència a la dispersió del seu retaule, com denuncia aquesta emissora el seu alcalde, Sebastià Buixadera.
Primer, sorpresa i tristesa, i, bueno, i després indignació. Permetre que surti un retaule així, una peça així única del país, pues crec que és una decisió desacertada total. No descartem de fer alguna queixa a la Generalitat.
Clar, i aquest cas, aquest exemple, reobre el debat entre la protecció del patrimoni i la llibertat del mercat de l'art, no?
Mm-hmm. Una qüestió que ens diu l'antiquari galerista Artur Ramon no és senzilla i s'ha d'abordar a fons, començant per la reforma de la Llei de Patrimoni, diu que és del 1985 i que ell considera desfasada i proteccionista.
Si en un món globalitzat no et permeten vendre segons quines peces, que entenc que no han de ser les importantíssimes del patrimoni català, però peces que estan ben representades als nostres museus, és un problema gravíssim que el que acabarà aconseguint és que desapareixi l'antiquariat.
La pintura que mostra el miracle de la curació d'Enees per part de Sant Pere està en venda a la Galeria Sant Foc de Londres per un preu, Estel, de 103.000 euros.
Doncs veurem qui l'acaba comprant, a mans de qui acaba anant aquest fragment del retaule. Gràcies, Montse. Bon dia.
Bon dia.
I ara us parlem de la nina Barbie. És una icona mundial, ja ho sabeu. Qui més, qui menys, en tenia una o encara en té alguna per casa. És una nina que ha encès, a més, debats sobre els rols de gènere o la cosificació, però que amb el temps ha intentat ser també un exemple de pluralitat o, amb la pel·lícula de Margot Robbie, fins i tot un model d'empoderament. Ara, al Museu del Joguet de Figueres s'hi exposa la col·lecció Glamurosa Barbie. Però la història d'aquesta mostra va més enllà, i és que aquestes Barbies, aquestes nines que s'hi poden veure, són part de la col·lecció d'una parella de figuerencs que en tenen 2.000. La Laia Claret ha estat un matí amb ells i han passejat pel museu.
La nina Barbie la va crear l'any 1959 la nord-americana Ruth Handler, que va ser fundadora de la companyia de joguines Mattel. Aquí es va obrir un forat en l'imaginari col·lectiu de molta canalla i va ser el cas de la figuerenca Maria Mercè Llobet Gelabert. Tenia 8 anys.
Era petita i ho vaig veure que anunciaven pel cine, en el Nodo, i ho vaig dir al meu pare, vaig dir, m'agradaria tenir aquesta nina. I el meu pare me va contestar, amb el que tarden a arribar les coses, quan arribi aquesta nina aquí, tu ja seràs casada.
I així va ser, la Maria Mercè no va tenir la primera Barbie Superstar fins al 1977.
Efectivament, la primera nina que vaig tenir Barbie me la va regalar el meu marit, en un viatge que va fer a Perpinyà, i em va fer molta il·lusió, però esclar, ja érem casats.
D'aquesta manera va començar la col·lecció. Fins i tot s'han desplaçat pel món a convencions que organitzen els seguidors d'aquesta nina.
Es dediquen a, pues, un cap de setmana, fan tallers de coses que t'ensenyen, després es fan desfilades, que la que el porta es vesteix de nina i porta la nina a la mà. Hem anat a Milà, a Madrid, a París.
De fet, la Maria Mercè li ha encomanat la passió per les nines al seu marit, en Joan Tomàs Serrats.
Quan vaig anar a la primera convenció de nines a París, jo no en tenia idea de lo que representava el col·leccionisme de nines. Però quan tu veus un hotel de París amb una convenció amb 300 i 400 persones, de per tot, en venien d'Austràlia, en venien del Japó, de tota Europa, de per tot, jo m'hi he tornat tan aficionat com ella.
Sempre n'han comprat exclusives de diferents al seu pis i tenen vitrines al menjador, al passadís, però clar, en tenen unes 2.000 de Barbies.
I ara fem stop. I a més, tu ara compraràs una nina si no la pots veure. Si tenim tots els armaris que pugueu imaginar-vos d'aquí a casa, perquè és un pis una mica gran, no? Doncs tot està ple de caixes de Barbies a dintre, tot. I és una pena.
Ara, fins al 8 de març, el Museu del Joguet exposa un centenar de Barbies. Nines vintage vestides de núvia, relacionades amb marques americanes, com ara una escena de Coca-Cola, i algunes de moda exclusives. Alba Fernández és conservadora del museu.
A cada època sempre hi ha diferents dissenyadors que s'han interessat per vestir-la. En la representació que tenim aquí n'hi ha que són d'en Robert Best, de Bob McKee, de Moschino, de Versace. Una de les nines que tenim és fabricada per Congost, que és el fabricant d'aquí d'Espanya, i està vestida per Manuel Pertega.
Per a la Maria Mercè Llobet, l'exposició suposa això.
Me fa molta il·lusió perquè la gent també en pugui gaudir. Saben molta gent de Figueres que em faig col·lecció i els hi fa molta il·lusió. I de mi també, no? Fa molta.
Cut, that looked amazing. Great job, everyone. Doncs 5 minuts i haurem arribat a 3:15. I avui, 16 d'octubre, arrenca el Festival Panoràmic, que aquest any reflexiona sobre els canvis que han marcat els primers anys del segle XXI vistos a través de les imatges. Una novena edició amb 20 exposicions d'art i més de 50 activitats culturals gratuïtes a Granollers, a Terrassa i també a Barcelona. Ens en parla la Marta Vallès.
La imatge és l'eix central d'aquesta nova edició. Albert Gusi, codirector del Panoràmic.
Sobre l'acceleració i els canvis que han marcat aquest primer quart de segle, sociològiques, geopolítiques i tecnològiques que han definit el nostre temps i que la imatge no només les ha captat, sinó que també s'ha vist profundament transformada, ja que cada època incorpora tecnologies que incideixen en la imatge i la seva naturalesa.
Més de 2 mesos de programació, propostes culturals diverses que trobareu a la pàgina festivalpanoràmic.cat. L'Albert Gusi ens n'avança algunes.
I Tosteidel, una exposició de gran format amb 3 de les videocreacions més emblemàtiques d'aquest artista. El festival també així mateix explora New Farmer de Bruce Isley, una col·lecció de fotografies dels anys 60 que aparentment celebren els èxits de la revolució verda americana. En paral·lel també una artista taiwanesa, la Chi Wan, ens mostra al carrer la vida de 2 germans autistes que es comuniquen sense paraules, a través del dibuix i del llenguatge corporal.
I presència també d'artistes de casa.
Brancaleu, amb una experiència immersiva a la tèrmica, a la central de Reconvert Fàbrica dels Arts, que explora el potencial poètic dels errors generats per la intel·ligència artificial. I l'artista electrònica Mònica Ricci, que presenta una sèrie d'escultures robòtiques inspirades en objectes trobats en antics jaciments que dialoguen de tu a tu amb les restes arqueològiques de la Duveria.
El Panoràmic celebra 3 inauguracions. Avui a Granollers, el dia 23, dijous que ve a Barcelona, i el 6 de novembre a Terrassa.
El flamant Premi Nobel de Literatura Laszlo Krasznahorkai i el mestre de la historieta Ara Spiegelman són 2 dels caps de cartell del Cosmòpolis, que arrenca dimecres que ve al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, el CCCB. El Festival de Literatura aquest any ret homenatge al còmic d'autor i s'endinsa en la literatura gallega i de Corea del Sud. Barcelona, Montse Camps.
La casualitat i el bon ull de l'organització han fet que el Premi Nobel participi a Cosmòpolis divendres de la setmana que ve en una xerrada a Miquel de Palol. Abans, dimecres 22, el festival s'inaugura amb un esdeveniment històric perquè reuneix 4 figures fonamentals que han revolucionat el llenguatge del còmic de les últimes dècades. Chris Ware, un dels grans referents del còmic actual, François Molly, editora d'art de The New Yorker, i Charles Barnes, autor de culte i mestre del còmic del terror, i Ara Spiegelman, autor de Maus, la monumental obra sobre l'Holocaust i la memòria familiar. Xavi Serra és assessor de l'eix temàtic dedicat al còmic.
Hi ha autors que són grans autors, que són molt importants, però Art Spiegelman és algú que ha canviat la història del seu mitjà, que en Maus va aconseguir obrir una porta i fer que el còmic fos considerat no una part més de la cultura popular, sinó una disciplina artística.
Una altra gran pota del festival serà descobrir l'emergència creativa de la literatura coreana, que ha seduït lectors d'arreu del món amb 5 dones, com ara Tung Ko Eun, representant de la nova novel·la distòpica coreana. També explorarà la literatura gallega amb Berta Dávila, una de les veus més destacades de les lletres gallegues actual. En total, 100 participants durant 5 dies de debat públic i reivindicació de la paraula, que és més necessari que mai, segons la directora del CCCB, Judit Carrera.
Pren un sentit de renovada urgència, donat el context de guerra, de degradació del debat públic i de proliferació de la mentida i de l'odi.
A més de la paraula escrita, també hi haurà la força de la cantada amb 5 espectacles, com el recital que farà Quimi Portet.
I arrenca una nova edició d'Escena Poblenou amb un total de 23 propostes de creació contemporània que ompliran el barri d'arts escèniques. Entre alguns dels noms, els de Clara Ingold, Mos Maiorum o Joan Iago. Marta Vives.
La programació d'enguany inclou companyies locals, madrilenyes i valencianes, així com 4 espectacles amb artistes balears. Hi haurà 12 peces de sala i 11 de carrer, amb dansa, teatre, circ, clown, un concert i espais de diàleg, i un total de 20 companyies. Ada Vilaró, la directora del festival, ha posat en valor la diversitat del festival.
Però el sentit de que sigui aquí és treballar durant molts anys tota aquesta amalgama de gent diversa que fa que Poblenou sigui Poblenou, senzillament.
Entre algunes de les propostes destaca la peça d'Esferra de la companyia Miquel Barcelona, també el muntatge Nosaltres, el sense nom, a partir de la figura de l'anarquista Joan García Oliver, escrita per Joan Iago, o Peajes, a mig camí entre el monòleg i el concert de la mallorquina Clara Ingold. En el barri, Can Felipa serà el punt neuràlgic del festival, un espai de trobada per compartir pensaments i reflexions abans i després dels espectacles. A més, el festival col·laborarà amb La Filadora, una assemblea feminista de Poblenou que oferirà un servei de bar a la plaça entre divendres i diumenge.
Doncs del Poblenou al Parc Natural del Cadí-Moixeró, que té un nou veí. És aquest, escolteu. Es tracta del rater de Bechstein. És una espècie de ratpenat en perill d'extinció que s'ha detectat per primera vegada en aquest espai natural. Joaquim Albalate, bon dia.
Hola, Estel, molt bon dia.
I per què és important aquesta troballa?
Doncs per començar, perquè és una espècie amenaçada i protegida a nivell europeu, sobretot perquè té cada cop més problemes per trobar un lloc on viure. Carles Flaquer és el coordinador del grup de recerca Vivió.
Estem parlant d'una espècie molt amenaçada, una espècie forestal estricta, que vol dir, si a Catalunya hi ha 29 espècies de ratpenats, les més amenaçades són aquelles que necessiten boscos vells, que tinguin arbres amb forats, amb fissures. Això no n'hi ha a Catalunya, gairebé, i llavors aquestes espècies no poden criar perquè no troben aquests hàbitats.
Però també és una troballa extraordinària perquè s'ha trobat a més de 1.800 metres d'altitud, i això permet començar a estudiar els efectes del canvi climàtic en aquests animals.
És una espècie que es acostumi a trobar en gran alçada, i això obre una línia més de coneixement en el sentit de que pel canvi climàtic aquestes espècies comencen a haver evidències que van pujant en alçada buscant refugis climàtics o buscant fugir de l'estrès hídric que aquesta darrera dècada estan patint.
Aquesta campanya ha estudiat 150 ratpenats per conèixer i poder protegir millor aquests animals que, tot i la mala fama que tenen com a suposats portadors de malalties, són molt beneficiosos per l'ecosistema i també per nosaltres.
Que la població, el ciutadà, percebi els ratpenats com un animal perillós, quan no ho és, fa molt mal a les poblacions de ratpenats, i en realitat l'únic que fan els ratpenats en aquest sentit és un favor a l'humà, també. Si haguessin ratpenats a les ferreteries, tothom en compraria, perquè al final el deixes volar i el que fa és menjar mosquits, insectes, i no provoca cap altre problema.
En total a Catalunya hi ha 29 espècies de ratpenats, 22 de les quals, comptant aquesta, al Parc Natural del Cadí-Moixeró.
Gràcies, Joaquim, bon dia.
Adéu-siau, bon dia.
I la processionària guanya terreny al Pirineu i els experts constaten com cada cop guanya més altitud, també. És un fenomen que té a veure amb el canvi climàtic, novament, i que a la Vall d'Aran, Sofia Cabanes, bon dia, han decidit atacar per la via aèria.
Bon dia, Estel. Doncs sí, aquí el 2021 es van provar per primer cop tractaments amb helicòpter i enguany, 4 anys després, s'han tornat a repetir. Els boscos de Vila, Montcorbau, Vilamòs i Arres, els més solells de la Vall d'Aran, són el principal focus d'actuació. S'hi aplica un producte biològic compatible amb l'agricultura ecològica que no afecta els vertebrats. José María Monge és tècnic de Medi Ambient del Consell General.
El sistema més ràpid que efectua davant de la massa i l'helicòpter, ja que et pots arribar a tots els llocs de la massa.
Habitualment, les temperatures negatives sostingudes en el temps frenaven l'avanç de la processionària, però fa almenys 10 anys que aquestes condicions no es donen a la Vall d'Aran. Per això, la plaga avança i, a més, va guanyant altitud.
El problema és que darrerament no hi gelades continues ni molt baixes. A la vegada, això afavoreix que cada cop hi hagi més processions lunària. Cada cop també se trapen en cotes molt més altes. Ah. I d'antes, les cotes de la processionària se parlava abans, en el multi anys darrer, que em sembla que eren 1.500, i ara cada cop estan pujant més.
A la Vall d'Aran es controlen 17 àrees afectades per processionària. Els tractaments per via aèria han demostrat una efectivitat del 80% en la mortalitat de les erugues.
Catalunya al dia.
per les dues del migdia. Gerard López, bon dia.
Hola, bon dia.
Cada dijous tenim en Gerard aquí, el presentador del programa de sortides del país No Cal Anar a Suïssa, d'aquesta casa, autor també de la web d'excursions Cat de Setmana. Gerard, i com ja ho sabeu, que cada dijous ens proposa un lloc per anar a gaudir del cap de setmana.
Mm-hmm, i tant.
I aquesta setmana toca...
Un lloc que aquests dies reuneix unes característiques úniques, perquè vaig tenir el goig de poder-ho sentir en primera persona no fa ni una setmana.
Molt bé.
I és un alegre paratge de muntanya que per aquestes dates, amb allò que fa tanta ràbia de dir, no?, de els colors de la tardor. Doncs sí, mira, he
però
de reconèixer...
Però no deixa de ser veritat, clar, és que és veritat.
Però és veritat, és un lloc impressionant, no? I quan hi vaig ser vaig pensar, això que tinc aquí al davant, a l'Estel Batet, segur que em voldrà un document sonor.
Per favor.
Aquí el tens. Què? Saps què és, això?
Mira, això d'entrada diré que és un so blanc, que n'hi diuen, que va molt bé per conciliar el son i per relaxar-se, però jo diria que té una pinta de ser d'aigua, no? Un salt d'aigua.
Sí, senyora. Però no és un salt d'aigua qualsevol, és un sistema de dos salts d'aigua.
Home.
Un de gran i un altre de més petit o sota, tots dos amb el seu preceptiu gorg, que no falti mai, un salt d'aigua que compta amb un mirador per gaudir-ne a primera fila, d'aquells que, si fa sol, a més, segons com piqui, les gotetes del salt dibuixen aquella mica d'art de Sant Martí.
Meravellós, meravellós.
Un salt d'aigua que trobem a 1.580 metres d'alçada.
Déu-n'hi-duret.
Un salt d'aigua que tenim a la Vall d'Aran, justament.
Oh, fantàstic.
Ara que en parlàvem,
Molt bé, sí.
És un lloc que...
T'he fet la passada de gol, de la Sofia Cabana.
Rematem. Per cert, un lloc que molta gent diu, home, és les Rambles de la Vall d'Aran, això. A veure, sí, és veritat, hi va molta gent.
Perquè és molt bonic.
Perquè és molt bonic. Es diu el Sau del... Ho dic malament. Sau del Peix, que
Sau
és el Sau del Peix. El lloc, de per si, ja té la gràcia de veure l'aigua en moviment, d'una cascada, però si teniu el privilegi d'anar-hi ara, aquests dies de la tardor, i ensopegar, a més, una jornada clara, amb els bedolls i els avellaners que van perdent la fulleta mica en mica, els tons ocres que es barregen amb aquell verd més intens dels pins o sense processionària, tot plegat et regala unes panoràmiques espectaculars.
Dents llargues, ara mateix.
Sí,
a veure,
sí.
Per arribar-hi, perquè és veritat que la carretereta se les porta una mica, no? Hem de caminar,
sí,
també, o
hem
no?
Hem de caminar. A veure, per arribar-hi, surts des de Capdevall, des del poble d'Arròs, hi ha una pista que tira amunt fins al plan de Artiguetes. És una pista asfaltada, per tant, la gent acostuma a anar-hi amb cotxe, pots fer-ho peu, però són 12 quilòmetres.
Déu-n'hi-do, sí.
La majoria, això, puja en cotxe, perquè el camí és una pista molt apta i pots pujar amb qualsevol tipus de vehicle fins al pàrquing, que és el pàrquing del pla de Artiguetes, no? És un lloc que realment val molt la pena.
Jo ho recordo estret, per passar amb el cotxe. Potser ara ho han ampliat una mica. No, tu vas anar bé, Fa jo, molts anys que no hi he estat.
Jo vaig anar bé, vaig anar bé. Ara bé, ara bé.
Ara.
Si et trobes, com em vaig trobar, un cotxe de cara, potser hauràs de buscar un punt per arrambar-te. Però això no és problema. Però el problema quan arriba, quan et trobes un grup de vaques...
Aquestes amigues que sentim de fons,
un conductor de cara, que és el primer cop que es fot en una pista forestal, i es queda petrificat davant de la vaca, incapaç de moure el cotxe, no el mou gens, esperant que, no sé, que la vaca agafi el volant i sigui ella qui tregui el cotxe d'allà.
Sí, les vaques són sagrades,
escolta. Correcte. Doncs si trobes amb això, és un problema. Però si no, endavant amb la pujada, i atenció, que la pujada també convida molt a fer parades no programades.
Per què?
Perquè... està remuntant una vall fantàstica, encarada, diguem, cara al sud, i a mesura que t'enfiles, tens unes estampes del sostre del Pirineu que són espectaculars, excelses i de difícil superació. Això només d'arribar. I quan arribes a dalt, l'espectacle ja és absolut.
Escolta, avui, de veritat, que ens estàs fent molta, molta enveja. Com es visita, va, això?
Doncs mira, allà, bàsicament, tens dues opcions. Un cop arribes, aparques el cotxe, camines 500 metres i tens els dos salts allà davant. El gran, com dèiem, que és el salt del Peix de dalt, i el petit, que queda sota. Hi ha dues opcions, l'opció Jussana i l'opció Sobirana. D'acord? La Jussana, la de baix.
Pallars Sobirà i Jussà?
Correcte. La Jussana consisteix a agafar el caminet de sota, que et mostra una panoràmica de lluny dels dos salts d'aigua. I atenció, té un punt de suport estratègicament situat per fer selfies. Ja hi ha un màstil allà.
Preparats, que estan.
I tant, la ballaran molt. Posar-hi la càmera ja amb el comptador de 10 segons.
Ja saben de què viuen, clar.
Correcte. I anar-te a col·locar unes passes enrere i pam, et fas la panoràmica. I l'opció Sobirana, la de sobre, és resseguir el riu pel camí superior. Amb unes poques escales et porten ja directament a una fantàstica balconada i allà Tens el salt a 30 metres. Impressionant.
Doncs escolta, apuntadíssim queda Salt del Pix a la Vall d'Aran. Una excursió fantàstica per fer aquesta tardor. Moltíssimes gràcies, Gerard. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.
Esports.
Doncs ara 5 minuts per la informació esportiva. Arnau Caral, bon dia.
Bon dia.
Nova golejada del Barça femení en la segona jornada de la Champions.
Les blaugranes van guanyar 0-4 al camp de la Roma amb gols de Brooks, Kika, Alexia i Graham. En només dos partits, el Barça ha marcat 11 gols i és líder de la fase de Lliga. Alexia ja es va convertir en la màxima golejadora espanyola en la història de tota la Champions. La capitana va evitar parlar de triomf còmode.
Sí, bueno, sempre és complicat, eh? Quan surts fora a la Champions són partits doncs, que costen. Al final estàs a la màxima competició europea i a fora la seva gent evidentment apreta i ja també modifiquen coses que normalment potser no fan, ho canvien i bueno, t'has d'adaptar i portar el partit al teu terreny.
A nivell institucional, aquest matí l'exdirectiu del Barça, Xavier Vilajoan, ha exigit garanties legals i de transparència i que respecti el dret de participació dels socis en l'Assemblea General Ordinària que diumenge se celebrarà de forma telemàtica. Ho ha fet mitjançant un burofax canviat al club. D'altra banda, el Barça posarà avui a la venda 3.614 abonaments de temporada que queden disponibles i que corresponen als corners de la primera i la segona graderia i tenen accés als abonats que no han tingut abonament els últims dos anys.
Més coses, Pol Espargaró disputarà aquesta setmana el Gran Premi d'Austràlia i la que ve, el de Malàisia.
I ho farà com a substitut de lesionat Maverick Viñales a KTM. El de Granollers visita una pista que li agrada, però que li fa molt de respecte. Damià Aguilà, bon dia.
Bon dia. El Pol ha arribat amb jet lag a l'illa al sud de Melbourne. No tenia previst competir per aquestes dates i s'havia agafat uns dies de vacances per visitar Nova York amb la seva dona. El segon intent de Viñales de tornar abans d'hora obre un forat perquè torni a competir dos mesos després de pilotar per darrera vegada. El Pol ocupa una posició de provador reserva a KTM, però de cap manera es considera un pilot retirat. Per això aquest any ha intentat buscar-se una moto al Mundial de Superbikes i finalment renovarà per seguir a MotoGP.
Sí, más o menos lo tengo encaminado. Sí, sí, habían opciones antes de Barcelona, habían muchas opciones de ir a Superbike. En Barcelona las cosas se encaminaron bastante bien con KTM, porque, bueno, por los procesos que hay internos ahora todo tarda un poquito más y tenía todos los escenarios abiertos porque realmente no sabía cuál sería la propuesta y lo cierto es que en Barcelona empezamos a hablar.
La 19a cita del campionat ens ofereix curses molt aviat. Recordeu, l'esprint la farem online dissabte a les 6 del matí i la cursa de Gran Premi, la llarga, la farem diumenge a l'antena de Catalunya Ràdio a partir de 4:45 del matí.
En bàsquet, el Manresa va derrotar l'israelià Hapoel de Jerusalem en la jornada 3 de l'Eurocup.
Remuntada vegenca a l'últim quart i triomf final per 103-94, que suposa la segona victòria per als de Diego Ocampo. El base del Manresa, Dani Pérez, admetia que se'ls va fer estrany jugar a porta tancada per raons de seguretat.
Està clar que al final els que hem jugat sense el nostre públic hem sigut nosaltres, no? Jo crec que ells estan mig acostumats a jugar així, no? Perquè ja ho venen fent des de l'any passat a Europa. Bueno, hem començat una mica dubitatius, no, el partit, però bueno, la segona part ens hem refet, hem jugat més agressius i hem pogut trobar el camí per la victòria.
Jugar a porta tancada respon al fet que hores abans d'aquest enfrontament hi va haver concentracions i talls de trànsit a la rodalia del Nou Congost per protestar contra la participació d'equips israelians en les competicions esportives i europees. A l'Eurolliga masculina, avui a les 6 de la tarda, Dubai-Barça, amb transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3CAT. Els blaugranes venen de 3 triomfs seguits a l'Eurolliga. Sentim el blaugrana Billy Hernán Gómez abans de viatjar als Emirats Àrabs.
Sí, va ser un partido difícil, sobre todo saber que tenemos que recuperar lo mejor posible, descansar nuestros cuerpos, nuestras mentes para poder afrontar ese partido en Dubai, ¿no? El viaje es muy largo, pero ellos también han jugado fuera, también tienen que viajar, así que bueno, vamos a darlo todo, ¿no? Es un partido de 40 minutos. Somos muchísimos jugadores que podemos dar un paso adelante y estamos todos preparados.
El Barça d'handbol va guanyar la pista del Pellister de Macedònia.
30-34, perquè els blaugranes sumin 4 victòries en els primers 5 partits de la Champions. L'entrenador del Barça, Carlos Ortega, admetia certes dificultats.
Es de los sitios más hostiles que hay, ¿no? Pero respetuoso en el sentido de que no tiran cosas como se pasaba anteriormente en Zagreb y demás, y Vardar y eso, ¿no? Pero la verdad con mucha presión y yo creo que como jugador es un gusto jugar aquí, ¿no?
Domen Macuts i Dick Amem, tots dos amb 6 gols, van ser els màxims realitzadors del Barça. En waterpolo, el barceloneta es va endur el duel català de la primera jornada de la Champions. Sabadell 12, Barceloneta 16.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Una barca va pel riu, d'una riba a l'altra riba. Fa cara de segador la barquera que la guia.
Avui l'últim minut del programa el dediquem a l'exposició de Neus Dalmau a la Fundació Palau de Caldes d'Estrac. S'acaba aquest diumenge. La titulada La Força Verdaguer recopila les obres que, inspirades per la figura i els poemes de mossèn Cinto, han ajudat aquesta artista a curar-se, i és literal, perquè tot comença quan li diagnostiquen un tumor cerebral, decideix inventariar la seva obra perquè es pensa que es morirà i, revisant-la, recorda un abús sexual que va patir quan tenia 10 anys. Parafrasejant el mateix Josep Palau i Fabra, que deia que l'home és un animal que es busca, la Neus Dalmau és una dona que s'ha trobat gràcies a l'art. I tornem demà a la 1 del migdia, que acabeu de passar un bon dijous.